L'Ateneu Sant Cugatenc inicia el cicle de conferències L'Ateneu Parla, amb una xerrada sobre la crisi dels refugiats. Per abordar les claus del conflicte, ha convidat la periodista Anna Palou i el cantautor Oriol Barri. Els dos són membres de la plataforma Stop Mare Mortum, que lluita pels drets de les persones desplaçades i critica durament les actuals polítiques europees i estatals de control de fronteres. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
I bona tarda, Oriol.
Bona tarda.
El títol de la xerrada d'avui és Síria, Grècia i els refugiats, les parts del conflicte, i trobem a faltar potser un actor important com és la Unió Europea.
Així és, però crec que el títol de la xerrada és una excusa, no? Perquè ara ens sona molt això de Grècia, de Síria, no? I que per tant doncs, la gent sembla que hi presta més, no? I posa més l'orella a l'hora de venir. Però és evident que hi ha un actor central, que són els estats de la Unió Europea, que són els que decideixen si obren o no les portes d'aquesta fortalesa, que nosaltres diem que s'està construint una Europa fortalesa. Cada un dels estats té potestat per decidir si les persones entren o no al país i si els dona o no el dret que tenen i que els assegura la carta, la declaració dels drets humans, en el seu article 14, que és qualsevol persona en cas de persecució té dret a demanar asil i a cercar-lo en qualsevol país. I malauradament els estats doncs, sembla que han oblidat que han signat tractats internacionals que han de complir.
Oriol, parla'm una mica més d'aquest concepte que parleu d'Europa fortalesa i d'aquesta manca, sobretot, de voluntat política, que al final és on ho resumiu tot plegat.
Bé, el terme Europa fortalesa és... Crec que el seu nom ja ho està dient. Simplement estem posant fronteres a persones que no ens interessen. Cada vegada estan creant més murs, tant aquí a Espanya com ja veiem a mitja Europa, i des d'Estop el que estem intentant és visualitzar-ho. En aquest cas, parlem de Grècia, segurament perquè ara està entre cometes de moda, perquè ens toca més a prop, per això ara n'estem parlant, perquè en una hora i mitja estem allà, però això està passant en moltes més parts del món, està passant a Àfrica, està passant al Sàhara, i volem denunciar-ho no només a Grècia, sinó volem parlar de tota Europa, de tot el seu continent, que està fent el mateix en molts altres llocs.
Vosaltres heu estat en camps de refugiats, a Grècia, en altres llocs. Què és el que més impacta quan coneixes de prop aquestes realitats?
El que impacta és que evidencies, veus que s'estan vulnerant els drets humans. És a dir, que no som capaços en aquesta Europa que teòricament o així ens han vengut, que és l'Europa dels drets humans, l'Europa de la cultura, l'Europa de la democràcia, no? I que per això doncs, molts dels estats i caps d'estat doncs, a la Unió Europea critiquen, no? Altres estats que suposadament no són democràtics, veus que quan toques terreny, quan les persones definitivament van en cerca de refugi i que no tornen refugi, per tant no són refugiades a hores d'ara encara, doncs no el troben, no? I se'ls hi tanquen les portes. I llavors parles amb gent que té històries i que cada persona és diferent i que hi ha molts motius que les empenyen a fugir, que hi ha molta gent que fuig de la guerra, de Síria, però que també fugen d'altres conflictes, Afganistan, Pakistan, gent d'Eritrea, gent, si te'n vas a altres llocs com és Sicília, jo he tingut l'oportunitat de ser allà, gent del Senegal, gent de Gàmbia. Per tant, moltíssima gent està marxant de casa seva. De fet, 290 milions de persones estan desplaçades, no poden viure on han nascut.
Oriol, què t'ha portat a tu a convertir la música i la teva carrera una mica al servei d'aquesta causa i a participar com a voluntari també en els camps de refugiats?
Bé, de fet, jo vaig començar això amb Stop Mare Mortum i començar a interessar-me per aquest tema a través d'una cançó del meu disc, que es diu Mateix Planeta, i a partir d'aquesta cançó, Stop Mare Mortum, em van convidar a cantar-la a una manifestació que ells muntaven. Jo fins en aquell moment havia vist...
Ara fa un any.
Ara fa un any, avui febrer. Ara febrer.
El 28 de febrer.
El 28 de febrer, és veritat, és veritat. I jo sabia que estava passant això, però no hi havia posat gaire la lupa. Des d'aquell dia vaig decidir bueno, informar-me una mica més, començar amb els companys i les companyes d'Estop a conèixer més aquest tema, i és quan em van comentar de formar part de l'equip audiovisual, l'Anna, entre altres, que és que vaig decidir viure-ho amb la meva pròpia carn, perquè el que era evident és que quan tu mires aquestes imatges amb l'ordinador, al YouTube o pel Facebook, amb aquesta mateixa pantalla que estàs veient aquestes imatges, després miraràs una sèrie de tele. Per tant, realment no empatitzes, realment no t'ho creus. Per tant, és per això que vaig decidir anar-me'n allà, abraçar aquestes persones i veure-ho en la meva pròpia carn i en la meva pròpia pell, que això estava passant. I per això vaig decidir marxar. I quina millor manera que utilitzar la música, que utilitzar l'art per explicar tot això, no? que millor, i per això hem fet una cançó que es diu Món per les persones, per això es topa cada acte que fa, sempre hi ha música, sempre hi ha cantautors, sempre intentem adornar això de música, perquè si no a la gent li costa molt venir.
També sou membres actius de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que ha tingut força ressò mediàtic, més de 50.000 signants del manifest, entrades exaurides pel concert solidari al Palau Sant Jordi. Realment serà útil tot aquest suport popular? De què servirà?
Esperem que sí, esperem que sigui útil, tot i que també hem d'estar preparats a vegades per la frustració, no? Perquè sovint, i això s'ha de dir, no? Quan surts al carrer a vegades tampoc et fan gaire cas, però com més siguem, més cas ens farem. I això s'ha evidenciat moltíssimes vegades quan la ciutadania ha sortit al carrer a omplir-te els carrers, perquè els nostres governants, malauradament, fins que no veuen els carrers desbordats, doncs no actuen davant les situacions de vulneracions de drets o quan han de fer un pas endavant cap a una democràcia, cap a una llibertat doncs, de les persones, no? De fet, tots els drets que tenim ara i que podem gaudir s'han aconseguit a través de la lluita al carrer, a través de la desobediència, i això és el que volem reivindicar en aquesta manifestació, que hem de ser moltíssimes per exigir que els nostres governants no ens quedin impassibles, perquè sabem que la potestat per portar les persones, les competències són de l'Estat espanyol, però Catalunya té moltes coses a fer, té molts deures a fer encara a complir amb l'acollida, amb la gestió de l'acollida a casa nostra, i també té moltíssima a fer pressionant el govern espanyol perquè definitivament actuï, perquè definitivament almenys compleixi amb el que s'ha compromès, que és un mínim d'una quota d'unes persones que ha assignat doncs, que havia de portar aquí i que no ho estan fent, que s'havia compromès en 2 anys a portar a 10.700 persones i n'ha portat prop de 1.000 i estem exaurint ja els 2 anys pràcticament.
Sí, i a més, en cas de que les nostres institucions no ens facin cas, si ens el fan, igualment anirà a Espanya i segurament també ho tombaran, però aconseguim o no el repte polític, també hi ha una altra cosa molt important. Les persones refugiades que estan en els camps, algunes tenen mòbil, tenen internet, saben què està passant, i jo recordo quan estaven en el camp que li ensenyava imatges d'una manifestació que vam fer aquí, al juny, crec que era, més top, que eren 40.000 persones, ells al veure això, al veure aquell moviment a Europa, vulguis no, també ens diuen una mica d'esperança. Llavors, no només és aconseguir el repte directe, que és hi hagi un canvi de polítiques, sinó que tota Europa vegi que a Catalunya hi ha la manifestació més gran de tota Europa, que vegin que els catalans, com s'ha demostrat, som el país més, que s'està movent més, que som els més solidaris, i aconseguim o no un objectiu real en un primer moment, almenys que aquesta gent sàpiga que s'està intentant, que s'està lluitant, que tinguin esperança, que vegin que hi ha moviment, que no se sentin sols, perquè això és la frustració més gran. Si estan en aquesta situació i a més veuen que ningú fa res, això ja emocionalment els destrossa. Almenys que vegin que algú està fent alguna cosa, que ho aconseguim o no, jo espero que sí. Però en cas que no, almenys veuran que estem allà i que estem al seu costat.
Aquesta manifestació, convocada pel proper dissabte 18 de febrer, que com deies aspira a ser la més nombrosa que s'hagi fet mai a Europa arran de l'actual crisi del refugi. Baixant una mica a l'escala local, que és on s'han dut a terme fins ara moltes de les iniciatives que han tingut lloc a Catalunya, per exemple, quin és el poder real dels municipis que volen acollir? Com poden fer efectiu el seu compromís amb els refugiats?
Els ajuntaments poden declarar-se municipis acollidors i després els municipis poden a través de la Generalitat, ha fet una crida doncs, a posar a disposició recursos, vol dir doncs, donar doncs, allotjaments, espais perquè les entitats gestores doncs, del programa d'acollida aquí a casa nostra doncs, tinguin aquells recursos necessaris per a poder fer l'acollida i sigui repartida al llarg del territori. Esperem doncs, que segons el perfil de cada persona, que també és interessant, no? I tenen també doncs, molt a fer amb el tema de la inclusió de les persones a casa nostra, no només amb les persones refugiades, sinó també amb les migrants que ja estan convivint entre nosaltres. Vol dir empadronament, vol dir accés a sanitat, vol dir escolarització, vol dir reforç lingüístic, vol dir inclusió en la societat, activitats al territori. Tot això la potestat la té l'Ajuntament i la ciutadania de cada un dels ajuntaments, no? Perquè la lluita per les refugiades és la lluita pels drets de totes, lluitar perquè perquè elles tinguin accés a l'escolarització, a la sanitat, etc., és lluitar per una sanitat pública universal, per una educació pública de qualitat, és lluitar pel dret a migrar, pel dret a que cadascú pugui triar lliurement on vulgui viure i lluitar per la pau i la defensa dels drets humans. I això ens correspon a totes, no és una lluita d'ells i nosaltres, sinó és de totes.
Això respon potser una mica, Oriol, a la pregunta recurrent de molta gent. Què hi puc fer jo? Què hi podem fer com a ciutadans a títol individual?
Aquesta és la gran pregunta que ens fan els que hem estat allà. N'hi ha que la sabem contestar millor que altres i segurament cadascú té un punt de vista, però hi ha moltes maneres d'actuar. Una, que crec que per mi és la primera, que és primer que fa consciència, que és primer informant-te, no creient-te només el que diuen els mitjans amb aquesta cultura de la por en la que vivim, en la que et fan creure que hi ha uns bons, que hi ha uns dolents, perquè no tot és el que sembla. Primer, informant-te, tenint converses com aquestes, xerrant, movent-te, anant a les xerrades com la que fem avui. Primer, obrint aquest punt de mira que té la gent tan tancat, ja amb els refugiats, amb els musulmans, amb tot això. Primer és això. Després, acció directa. Evidentment que la primera és l'acció política, intentar canviar les lleis d'aquí, mobilitzant-nos, sortint al carrer. Després, què més es pot fer? No tothom se'n pot anar a un campament de persones refugiades a Grècia un mes. No tothom pot fer això. Es poden fer molts tipus d'actes als municipis, als pobles, ja sigui de conscienciació, ja sigui d'enviament de material, de diners, i no només allà, sinó tot, com diu ella, totes les persones migrades que estan aquí. Perquè quan parlem de refugiats només pensem als sirians que estan a Grècia, però és que a la plaça del Born, a Barcelona, hi ha una plaça amb tendes de campanya amb persones refugiades, i no només les que venen de Grècia, sinó de mig món, perquè hem d'entendre que l'etiqueta migrada és la de qualsevol persona que ha hagut de marxar de casa seva, sigui per quina raó que sigui, no té per què ser només de guerra. No? Per tant, hi ha molta feina a fer i cadascú pot fer molt, encara que no ho pensin.
Anna Palou, Oriol Barri, moltes gràcies per haver atès els micròfons de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.